A veure què pensa, a veure què pensa la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic. Noemí Guillamont, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja feia dies que no t'escoltàvem, Noemí, et trobàvem a faltar. La Noemí Guillamont és la nostra psicòloga infantil i juvenil. Noemí, com ho fem perquè ens agradi el broc? A nosaltres no, als nens. Com ho fem?
A veure, jo us estava escoltant i estava pensant que estava totalment d'acord amb l'última persona que està parlant, que no tinc el plaer de conèixer.
Sí, la Mari Carmen Vidal.
Sí, doncs, a veure, jo per començar penso que l'important és que els nens mengin de tot, tinguin una dieta variada i mengin verdura. Ara bé, que aquesta verdura sí o sí hagi de ser el bròquil, si potser el nen s'estima més la pastanaga o les espinacs, tampoc hi ha tant problema. Vull dir que jo crec que amb això hem de ser una mica més flexibles als adults.
Clar.
Dit això, què és el que podem fer? Doncs, bueno, ara sí que està de moda, no?, el baby-led weaning, no?, que és una manera d'alimentar els nens des de petits, que se'ls donen trossets de la verdura perquè vagin tocant, vagin coneixent la textura. Jo no dic que sigui partidària d'això, però sí que és una manera que ja des de bebè poden estar més familiaritzats a com és la verdura, més enllà de trobar-se-la picada, no?, amb un puré o amb una crema. És una manera de ja des del començament anar-los introduint. N'hi ha maneres de disfressar la verdura també.
Ja.
No?
Noemí, de tota manera, avui la circumstància ens ha portat a parlar de l'alimentació amb els nens, i potser després hi podem tornar i tot, no? Però el tema era un altre. Perquè, efectivament,
sí.
aquests dies es tenim amb molta gent. A més, deixeu-me que us digui que el tema de la Covid està també fent volar els plans de molta gent respecte als nens, perquè confiaven en els avis, i això s'està donant. Jo conec algun cas de confiaven en que els avis es quedessin els nens i els avis de sobte agafen la Covid, i què fas amb els nens?
Al casal.
Al casal.
Al casal. No tot, tens més remei.
Tot ens porta al casal, no?
Tot ens porta al casal, tot ens porta a les colònies, i hi ha moltes opcions, hi ha moltes possibilitats, i el casal doncs és el que funciona mentre que els pares doncs han de treballar.
Sobretot perquè el nen i la nena marxa per primera vegada moltes vegades de casa durant uns dies. I això, Noemí, provoca de tot, eh?
Bueno, clar, n'hi ha de tot. El tema de les colònies és algo, no, que tant pot suposar un trasbals pels nens com pels pares, no? N'hi ha pares que els hi costa també, no?, de deixar anar els nens, tenen moltes pors de com estaran els nens aquells dies separats d'ells. Jo trobo que sempre que es faci, no?, amb sentit comú i tenint en compte l'edat del nen i la seva experiència prèvia, vull dir, és diferent un nen acostumat a passar nits a casa dels avis, a casa dels tiets o a casa dels amics, que un nen que mai ha sortit de casa, mai s'ha separat dels pares. Si tot això es té en compte, pot ser algo positiu, tant pel nen com pels pares.
El que sí que està molt clar és que depèn de lo proteccionistes que puguin ser els progenitors, doncs, evidentment, doncs, passa una cosa o passa una altra. Sí que quan comencen inicialment a fer doncs aquestes sortides, moltes vegades es recomana més que facin un casal d'estiu amb diferents opcions, que a la tarda ja tornen a casa, que no facin uns dies de colònies.
Ara, és important també tenir present que per molts nanos la seva autonomia individual comença precisament quan desfan aquest nus de subordinació o excessiva dependència a la família. També és cert que aquí comença la llibertat individual, però també molts complexes, moltes dificultats per gestionar les relacions interpersonals. En definitiva, és una prova de foc que adequadament regulada tots hauríem d'assumir, però com dius tu, de manera progressiva. No és el mateix començar per anar als matins que de cop i volta anar-te'n un mes a no saps on quan el nano no ha sortit del rovell de l'ou.
Però sí que fins ara, Antoni, et puc dir que tota l'experiència que jo he tingut en aquest àmbit i, a més, tot el retorn que jo he pogut tenir dels progenitors en aquest àmbit,
balanç positiu.
Sempre és el balanç positiu.
És que...
Per què?
Sí.
Doncs perquè li doneu una autonomia al nen i la nena que no la té. És a dir, al final, què ens passa a la majoria? I a vegades m'implico jo el primer.
Sí.
Però volen entrar a la cuina, volen intentar fer el sopar, volen intentar fer el dinar, a lo millor entres tu, mira, agafo jo perquè no sé què, perquè igual es crema. Després, en canvi, en allà, han d'espavilar.
Mira,
i a partir d'aquí, això
és un gran
fet. Mentre deies això,
vagin sent molt més autònoms.
M'ha recordat el faré sintètic, un acudit de l'Eugeni, d'un nen que està sense parlar fins als 6 anys. i als 6 anys, de cop i volta, després d'anar a tots els especialistes i no trobar raó per la qual el nen no parlava, un dia el nen diu: mamà, diu, le falta azúcar al café con leche. Diu, però nen, parles?
I sabia parlar.
6 anys, pare, diu, sí, és que no parlava perquè fins ara tot estava perfecte. Per tant, un comença a mobilitzar-se quan ha d'afrontar situacions.
Una pregunta, donar-li cafè... Perdona, un segon. Sí. Donar-li cafè amb llet a un nen de 6 anys? No, no. Ho dic més que res, o sigui, per acabar-ho de rematar, això.
No? Evidentment no.
Canviem el contingut.
Era una mica de sucar.
Posa-li una mica de llet. Home, me li ha dit el cafè amb llet. Jo sabeu que sóc un literal amb aquesta qüestió.
I sort que no he dit un carajillo.
Home, afortunadament.
No anava a dir, que ja sé que estic una mica... No és el meu àmbit, però jo crec que els nens se'n vagin de color i se despeguin una miqueta dels pares, és un gran favor de cara al futur.
És molt positiu.
Els que ens arriben a la universitat, jo ja porto molts anys, i aquest hiperproteccionisme per part dels pares està fent més mal que bé.
Com reconèixer? És a dir, jo no conec a ningú que tingui la sensació, Noemí, que té aquesta actitud hiperproteccionista. Com adonar-nos que estem sent més proteccionistes del compte?
A veure, jo crec que aquí ens convida, no, els adults, a fer un exercici de ser molt observadors de nosaltres mateixos, no? De les nostres reaccions, per exemple, quan els professors o els monitors ens plantegen una sortida, no? La primera reacció que tenim, no? Jo fa poc vaig estar en una reunió de pares que plantejaven el tema de les colònies i una de les mares era: ui, no, mi hijo no va a venir. No? I és com aquesta primera... No, aquesta primera reacció, que després potser tu treballes, tu planteges i dius, no, millor que vagi, no?
Sí. I on va dormir? I com va comer? I qui li va despertar?
No, és aquestes preocupacions,
i com se van a dutxar?
No?
I qui li va el banyador?
Digues,
sí. Vull dir, jo crec que moltes vegades és això, no? És més nosaltres que els hi tallem les ales, no? I que en el fons potser és que no confiem en el que esteu comentant, no? En la seva capacitat de desenvolupar la seva autonomia. Sempre tenint en compte l'edat, jo crec que això és important. O sigui, en nens petits, home, doncs potser una nit fora ja tenen prou, no? En nens de 3, 4, 5, 6 anys, no? Nens més grans una mica més, vull dir que tampoc ficarem a nens petits, no? Doncs estar una setmana fora, però si ho fem de manera gradual és algo molt bo per ells i també és molt bo pels pares.
Que abans potenciar les escoles.
Que sigui una nit, no? Que facin de homes i dones, no? D'adults, diferent al que és la maternitat i la paternitat, no?
Abans
que també
deies
nosaltres.
Deies una cosa, Noemí, que a mi em sembla molt, molt important en aquest sentit, perquè efectivament probablement la primera nit que els enviem fora de casa no cal que sigui a unes colònies a no sé on. És a dir, els nanos poden estar acostumats a anar a passar una nit a casa dels avis o a casa d'amics, i segurament això va trencant aquest cordó umbilical del que estàvem parlant al llarg de tota aquesta xerrada de manera progressiva, amb la qual cosa el dia que toca anar-se'n amb les colònies és molt més fàcil per la nena o per la nena, no?
Jo crec que això sí que és un entrenament, no?, entre cometes, que molts pares els hi costa molt de fer, no? Vull dir que sovint, no?, sí que fas doncs això, quan recus les dades inicials d'un nano que ve a consulta, bueno, i va anar a la guarderia, no. Alguna vegada l'heu deixat a casa els avis, a casa d'algun amic, no. Llavors, clar, aquest nen o nena plantejar-li una nit o dos nits de colònies, clar, és un món, perquè és que no ho han fet mai. Llavors, si mica en mica es va fent, això és un espai que els nens troben d'estar fora de casa en un context controlat, i pels pares també és algú bo.
Clar.
Perquè no, aquesta sobreprotecció, en el fons, és un lligam que no és sa amb els fills, i això també ho hem de treballar.
I fa que també visquin altres realitats. És a dir, totes les realitats són loables. Cada família és un món. Per tant, els nens, quan estan a casa d'uns amics o d'unes amigues, aprenen altres maneres de fer, que són tan loables com les que puguin passar a casa meva.
Sí, enxampen el món perceptiu.
Exacte.
A més, educar és preparar per l'autonomia. El problema és saber quin grau d'autonomia han d'assolir en cada moment del seu desenvolupament psicofísic.
I en la meva opinió també, o sigui, aquests nens que són els fills d'aquests pares superangustiats, que on estarà el nen, qui li donarà de menjar, qui li prepararà la roba, imagineu-vos l'actitud que tindrà aquest nen quan el pare o la mare li parli d'aquestes sortides. L'actitud dels pares, o sigui, perquè els nens no tinguin trauma, al revés, perquè gaudeixin de les colònies, ha de ser... te lo vas a pasar muy bien, va a ser una experiencia diferente, o sigui, s'ha de tenir una actitud positiva. Sí, perquè si el nen va, ai, vigila que te passa esto, vigila que te passa l'altre, clar, el nen va angoixat.
Nanos patidors són pares patidors.
És, sembla improbable, o sigui, quan nosaltres érem joves, quan jo era jove, jo m'anava a matricular sol a la universitat.
Bueno, això t'ho podria explicar jo.
Ara veiem els pares...
I els avis!
I els avis acompanyant els nens. O sigui, jo com a professora he tingut a l'estudiant de 20 anys i el pare al costat...
Però això no és només amb els nens, això és també amb els adults. És a dir, jo no hi he entès mai anar al metge acompanyat. No ho entenc. És a dir, home, sí, estàs que no et pots tirar, sí, però per anar, no sé què, al metge, sempre amb la parella...
O si t'han de fer una prova que després no pots conduir.
És que vivim aquest tipus de coses normals, no?
Un jove de 20 anys que vingui a matricular-se amb el pare o que vingui a fer una revisió d'exàmens amb el pare.
És el que et anava a dir. És a dir, revisió d'exàmens d'una assignatura, ja no diré quina, però és igual, i a partir d'aquí et ve el pare amb el nano... amb un tercer de carrera, ja no dic.
Però entor fiscalitzador, és a dir, per veure si efectivament ho estàs fent bé,
eh? I el per què realment vostè li ha posat aquesta nota al meu fill?
Per recursar el nen, no sé.
Jo crec que passa...
No parlem tots alhora, que això és ràdio, és que no s'entén. Què dius, Noemí, perdona?
Sí, no, dic que jo crec que hem passat d'un extrem a l'altre, no? Que potser les persones de la nostra generació doncs ens vam trobar potser en alguns moments sols i ens vam haver d'espavilar molt, i ara, no sé si és un tema, no?, de compensar o bueno, hauríem... No, això donaria per una altra sessió, el que fem és els pares, no?, compensar els nens, no deixar-los que volin, no deixar que s'espavilin sols, que es frustrin, que fracassin, que en tot això també és la manera d'aprendre, no?
M'agrada molt com es nota que és psicòloga, perquè ha definit el programa com necessitaríem una altra sessió. Sí. Noemí Guillamón, moltíssimes gràcies, com sempre, molt amable. Moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies.